Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses, i el teu.
Les dues en punt, fins les tres, esports a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
El Lleida Esportiu prepara l'últim intent de saltar el play-off d'ascens amb opcions remotes d'entrar a les eliminatòries d'ascens. El rival del Sabadell aquest diumenge, els de la Terra Ferma, preparen els seus aficionats per creure que el miracle és possible. Recordem, necessita guanyar aquí, a la nova Creu Alta, on enguany només ho ha fet un equip, l'Olot, i esperar després les punxades del Cornellà, de l'Ebro i també de l'Ontinyent. Avui, per si de cas, ha sortit en roda de premsa el president dels del Segrià, Albert Esteve, anunciant mesures com la reducció dels preus de les entrades anticipades, acord al qual han arribat amb el centre d'esports. El Lleida pagarà totes les entrades als seus socis que vinguin a la nova Creu Alta. La consigna sembla ben clara: convèncer la seva parròquia. Només en aquesta clau podem entendre el cartell, amb una imatge històrica, no d'aquest Lleida, sinó de la Unió Esportiva, amb un punt retro i fins i tot amb el patrocini de Prica a la samarreta. El lema és: diumenge a Sabadell farem play-off, tu perdràs, literalment. A més, Albert Esteve ha dit que si el Lleida guanya diumenge aquí, jugarà al play-off. Les coses com són, el Lleida està fent un gran esforç per intentar obrar el miracle. Tenen només un 5% d'opcions d'entrar, però el record del 2003 és ben fresc. Aleshores, mateixa tessitura, guanyar i esperar 3 ensopegades, van punxar el Burgos, l'Alicante i la Grama, però el Lleida, aleshores, com diem, insistim, encara Unió Esportiva Lleida, va perdre 3-2 a Reus i es va quedar sense promoció d'ascens. Veurem si la crida sorgeix efecte, quanta gent es desplaça des de Lleida i també quina és la resposta del públic arlequinat. Però com a mínim, ja que el centre d'esports no té cap opció de lluitar per res en l'última jornada, estarà bé, serà divertit viure amb més al·licients encara l'última jornada, tenint en compte que una part de tot aquest pastís gran s'estarà jugant també a la nova Creu Alta.
Què es comenta a la recepció? Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem Dani Gómez parlant d'aquest Sabadell-Lleida Esportiu de l'última jornada. El Frank Lluís amb la seva lleixa dels herois, acostant-nos la història de superació del gimnasta irlandès Kieran Behan. Els dos entrenadors dels conjunts sabadellencs de la preferent femenina, Àngel Codina i Vicent Díaz, del Sabadell i el Planadeu femení respectivament, visitant-nos aquí als estudis, i també una miqueta de bicicleta de muntanya, de bàsquet i de natació.
I fora de l'hotel?
El Levante ha renovat el seu entrenador, Paco López, fins fa unes setmanes a l'Atlético Levante. El filial ahir van tancar la jornada a primera divisió, golejant per 0-3 al camp del Leganés. Des de l'arribada de Paco López a la banqueta, els granotes han sumat 22 dels 27 punts possibles. El futur d'Andrés Iniesta podria fer un gir inesperat, tot i que les últimes informacions apuntaven que el manxec, un cop ja anunciat la seva marxa del Barça, podria posar rumb a la Xina. Ahir, el Chongqing, l'equip millor posicionat per fer-se amb els serveis de l'encara capità blaugrana, va renunciar al seu fitxatge. Ara tot fa indicar que Iniesta podria jugar al Japó la pròxima campanya. I Asier Garitano ha anunciat que deixa la banqueta del Leganés aquesta temporada. L'entrenador basc deixa així el club madrileny després de 5 anys d'èxits dirigint l'equip. La Real Sociedad podria ser el seu nou destí. Una època, per tant, de molts rumors. L'exmigcampista del Barcelona, actualment jugador del PSG, Thiago Motta, també ha anunciat que penja les botes. L'italo brasiler es farà càrrec a partir de la pròxima temporada del conjunt juvenil de l'equip parisenc. Xavi Pascual ha renovat pel Barça la Sadambol per 4 temporades. El tècnic que acaba de guanyar la Copa del Rei encapçala el projecte blaugrana des del 2009. I finalment, el Giro arriba avui a territori italià. Després de la jornada de descans d'ahir, amb trasllat des d'Israel, avui quart dia de competició, amb una etapa de 202 quilòmetres entre Catània i Caltagirone. L'australià Rohan Dennis defensa el lideratge, mentre el sabadellenc David de la Cruz és 36è a 53 segons.
han parlat en les últimes hores.
Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid en la prèvia del partit de demà contra el Sevilla, ha ajornat en el seu dia per la final de la Copa jugada pels andalusos. El tècnic francès vol ser segon.
Como siempre, vamos a intentar hacer un buen partido, acabar el más alto posible, y es una oportunidad para sumar tres puntos para el objetivo que queremos. Y bueno, sabiendo que también ellos que se juega mucho, entonces bueno, yo creo que vamos a ver un buen partido y es lo más importante.
I a les xarxes socials.
La llau de felicitacions en els últims dos dies de tots els clubs de la segona B grup 3 al Mallorca pel seu títol de Lliga, incloent-hi també el Centre d'Esports Sabadell, un gest maco i esportiu dels que han estat els seus rivals durant tota la temporada.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'ex-waterpolista del Club Natació Sabadell, Jennifer Pareja.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Sis minutets per sobre de les dues, entrem en matèria en aquest dimarts, dia 8 de maig del 2018. Dani Gómez és ara com ara l'única baixa confirmada per Toni Saligrat de cara a l'última jornada del Campionat de Lliga, aquest Sabadell-Lleida de diumenge a les 6 a la Nova Creu Alta. Després de setmanes fent molts números amb els jugadors apercebuts de targeta de sanció, el Sabadell en té fins a 5, que acabaran lliurant-se per un pèl d'aquesta sanció. Finalment, la gestió d'aquestes amonestacions ha estat clau per no tenir una autèntica llau d'absències. Com a màxim, dos jugadors s'han perdut un mateix partit per aquesta raó, per aquest motiu. Això sí, el lateral esquerrà Dani Gómez va veure a Paterna, l'Antonio Puigades, la desena groga de la temporada, per tant, compleix un nou cicle de 5 targetes en aquest darrer enfrontament de l'any. Gómez valora així la situació.
Sí, me pierdo el partido, la verdad que una pena porque me hubiera encantado, pues bueno, entrenar durante toda la semana e intentar jugar el domingo si el míster hubiera decidido que tenía que jugar, pero bueno, al final el destino es así, no puedo jugar por 5 amarillas. El compañero que salga lo hará igual o mejor que yo y se ganará seguro y se lo podremos brindar a la afición.
Avui dia de descans de la plantilla arlequinada. Valorem des dels últims dies ja de la temporada amb el jugador de Talavera de la Reina aquest campionat en línies generals. Un Dani Gómez imprescindible als esquemes de Toni Saligrat. De fet, el de Torrent ha afrontat la segona volta del campionat sense recanvi ni pel Toledà ni tampoc per Òscar Rubio. És a dir, cap dels dos laterals tenia competència directa. Dani Gómez és cert que ha arrossegat problemes físics, especialment al genoll, però malgrat tot completarà la temporada sabent que no pot jugar contra el Lleida, havent disputat gairebé 3.000 minuts, en concret 2.935, 33 jornades, les 33 de titular, 30 disputant el partit sencer. Només 3 jugadors els superen en aquesta plantilla, el porter Roberto Gutiérrez, que fins ara ho ha jugat tot, el capità Miguel González i el migcampista Àngel Martínez, encara que tot sembla indicar que Òscar Rubio també l'acabarà superant, ja que poc que jugui 24 minutets contra l'equip de la seva terra, el defensa superarà el seu company a l'altre lateral. Una peça, per tant, indispensable a la pissarra de Toni Saligrat, Dani Gómez, que avui, com diem, fa una mica de valoració d'aquesta temporada, un cop gairebé finalitzada, com a mínim pel que fa als objectius col·lectius. L'equip s'ha salvat matemàticament, ha viscut pràcticament tota la temporada a la zona mitjana, a la zona tranquil·la de la classificació, però no ha arribat a temps per lluitar ni per l'ascens ni tampoc per la Copa en aquesta última jornada. Pel lateral esquerre del Sabadell, després de 37 jornades, no hi ha massa diferència entre el que diu la classificació i el que t'has guanyat al camp, tot i que Dani Gómez creu que el Sabadell potser sí que podria haver sumat algun que altre punt més.
Bueno, al final yo creo que la clasificación un poco te deja más o menos donde te mereces. Sí que es cierto que hay veces que te mereces un poquito más, otros un poquito menos. Sí que creo que en cómputos globales yo creo que hubiéramos merecido un poquito más en esta liga. Pero es que al final lo que importa es que no te metan gol y meter tu gol. Da igual cómo juegues, da igual si juegues golpeando hacia arriba, dando 70 toques antes, o sea, da igual. Al final lo que importa es el marcador y en ese aspecto pues este año no hemos sabido gestionarlo bien.
Y I a tot això, com us dèiem, en començar el Lleida Esportiu anunciat avui a través de les xarxes socials, però també en roda de premsa, que ha arribat a un acord amb el Centre d'Esport Sabadell perquè les entrades anticipades tinguin un preu més reduït, no les del dia de partit, sinó les que es puguin comprar en els dies durant la setmana prèvia a aquest enfrontament. S'espera la presència d'un bon grapat de seguidors de la terra ferma, esgotant així les remotes opcions que tenen d'entrar als play-off, com dèiem al principi, un 5% de possibilitats. Necessiten que punxin 3 rivals i guanyar a la nova Creu Alta per ser-hi, però malgrat tot, els de Gerard Alba d'Alejo encara tenen opcions matemàtiques en mà i això s'aferra al club del Segrià. Les entrades anticipades valdran en concret 10 euros, és un pack tancat de 100 entrades que ja ha pagat per avançat el Lleida Esportiu al Centre d'Esports, i diem que ja ha pagat perquè el Lleida subvencionarà aquestes entrades als seus socis que es desplacin a Sabadell, bé sigui en autocar o bé en transport privat. Els que siguin abonats del Lleida Esportiu, que vulguin anar a Sabadell, vulguin venir aquí a la Nova Creu Alta a veure aquest últim enfrontament de la Lliga, si passen abans pel camp d'esports i recullen les seves entrades, ho faran de franc, presenciaran gratuïtament aquest enfrontament. El Lleida pagarà directament al Centre d'Esports, de fet ja ha pagat aquest pack de 100 entrades anticipades. Un cop al dia de partit, això sí, preu habitual, 15 euros lateral, 30 tribuna. El Lleida necessita guanyar, però Dani Gómez els alerta. L'ambició del Sabadell, diu, serà la mateixa encara que no s'estiguin jugant al playoff.
Por parte de ellos no lo sé, yo me imagino que ellos, si quieren meterse arriba, pues tendrán que venir a ganar el partido y a salir al 100% o al 120%. A nosotros realmente nos da igual, yo quiero ganar y el domingo el equipo tiene que salir a ganar y al final nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ellos el suyo. El resultado final no lo sabemos, pero nosotros no pensamos si ellos se van a meter o no, nosotros pensamos en ganar, en sacar 3 puntos, en dedicárselo a nuestra afición, que la verdad que desde aquí, o sea, yo me quito el sombrero ante ellos y nada, es lo único que tenemos que empezar a ganar y ya está.
L'última, molt en la línia del que deia ara Dani Gómez, i per buscar al·licients de cara a aquesta última jornada del campionat. El Sabadell suma 9 victòries en el que portem de temporada. Els registres fora de casa, la veritat és que han estat prou acceptables enguany, segurament els millors de les últimes campanyes. En canvi, el Temple, tot i haver perdut només un partit, com dèiem abans, contra l'Olot, l'allau d'empat s'ha privat al Centre d'Esports d'aspirar alguna coseta a més. Dins del vestidor, l'equinat ho saben. A la Nova Creu Alta tenen un deute pendent amb els seguidors i el volen començar a compensar aquesta setmana amb un triomf en l'última jornada del campionat. Dani Gómez.
Sí, la verdad que, bueno, yo creo que ha sido una asignatura pendiente porque, bueno, yo creo que en ningún momento, o sea, esta afición nos ha dado la espalda, todo lo contrario, han ido a todos los sitios con nosotros, en casa nos han animado, jugáramos bien, jugáramos mal, estuviéramos mejor, peor, o sea, yo creo que, lo que te digo, hay que quitarse el sombrero y la verdad que es digno de alabar.
Doncs això, elogis des dels jugadors del Centre d'Esport Sabadell cap a l'afició després d'una temporada en la qual, com dèiem, ha estat el Sabadell pràcticament tot l'any a la zona mitjana de la classificació. No serà l'única última jornada de la història a la Nova Creu Alta, amb els rivals jugant-se coses. Qui no recorda, per exemple, l'Osasuna salvant-se segona al Temple o el famós partit dels Aspersors uns anys enrere amb l'Alcoyano proclamant-se campió i el Sabadell entrant al play-off d'ascens. En aquesta ocasió, com dèiem ahir, el Centre d'Esports pot ser el jutge de la part alta, almenys jutge de tots, ja que hi ha més en joc als camps on juguin Cornellà, Ebro i Ontinyent, però al cap i a la fi, com dèiem, el Lleida Esportiu també té les seves opcions. El comiat de la Lliga, aquest Sabadell Lleida Esportiu, començarà diumenge a les 6, horari unificat, amb l'arbitratge del gallec Manuel Casanova Cudeiro. Radio Sabadell.
Take your mark. Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need.
Un quart clavat de 3 de la tarda en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, parlant ara de futbol femení i d'una última jornada d'infart. No sé com la viuran els nostres protagonistes, els tenim ja aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell. Segur que nerviosos, això d'entrada. No sé si han fet una visita al cardiòleg abans per si de cas o no. Els dos entrenadors dels conjunts sabadellencs de la preferent femenina que juguen al descens com gairebé mitja categoria, perquè és de bojos aquesta última jornada que us espera. Començo, per exemple, al meu costat, Vicent Díaz, entrenador del Planadeu femení. Què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Ja ho tens tot a punt? Els nervis comencen ja a florar quan falten ja pocs dies per la jornada decisiva o no?
Bueno, l'important és competir bé i els nervis, pues, ja estàs acostumat. Com portem tota la temporada amb aquesta situació, pues, al final t'acabes acostumant.
Àngel Codina, entrenador del Sabadell femení. Em vens amb canellera, tens un problema a la mà, però al cor, que jo sàpiga, de moment no, no? Com estàs?
De moment no sé què tinc pitjor, bon dia. ja tinc una clàusula de seguro de vida, per si de cas.
Per si de cas, no? Sí, va bé, va bé, perquè la veritat és que l'última jornada serà des de fora apassionant. Quan un la viu i la pateix des de dins, m'ho expliqueu vosaltres, perquè serà allò d'anar pendent de diferents camps, del que pugui passar aquell partit, aquest altre. La part positiva dels dos és que depeneu de vosaltres mateixos.
Sí, i al final el no tenir tampoc jornada unificada fa que, bueno, cadascú hagi de marcar el seu ritme, i si cadascú fa els seus deures tampoc ha d'estar massa pendent. El problema està que no fem els deures, llavors sí que ens espera una tarda d'internet non-stop.
A mi m'ha sorprès molt, perquè jo repassava avui l'agenda i he fet aquí una miqueta de planificació de com anirà el cap de setmana. Dissabte a les 8, Fontsanta Fatjó, Puntenc, amb les visitants aquí en aquesta lluita per la part baixa. Diumenge a les 12, Sabadell Atlètic Vilafranca, que és el sisè, a Olímpia. I a la mateixa hora, l'Estartit, que és el cué, rebent el líder, el Sant Pere Pescador. I a les 4, Vic Riu Primer, Molins de Rei, i Porqueres, que és el segon classificat davant del Planadeu. Vicent, començo per tu, després et pregunto a tu, Àngel. No us sorprèn que l'última jornada, amb tot el que hi ha en joc, no hi hagi un horari unificat? Perquè aquí es poden fer càbales de tot tipus, llavors.
Sí, és una mica sorprenent, però també ho entenc, perquè ja, bueno, totes les jugadores, pues, treballen i sempre, per nosaltres, en el nostre cas, perquè vinguin totes, perquè es demanen festa, i la veritat que si ho haguéssim fet, pues, amb més temps d'antelació, per això dels horaris de treball per a les jugadores i tal, pues queda tot molt, molt més professional, i és com tindria que ser.
És que al final, Àngel, quan un fa, per exemple, pronòstics, en aquest cas, pot influir molt el que hagi fet la resta. En el cas del Planadeu, per exemple, juga a les 4 i, per tant, sabrà tots els marcadors, i el que dèiem, al final, tant un equip com l'altre, els dos sabadellencs, saben que guanyant en tenen prou per salvar-se. Però en el cas del Sabadell, tant de bo que no sigui així, però si, per exemple, s'empata contra el Vilafranca, des de les 2 que acabi el vostre partit fins les 4 que arrenquin els dos següents, pot ser una de nervis i de tensió brutal.
Sí, sí, no, al final, ja et dic, la sort que tenim és que els dos equips depenem de nosaltres, per tant, si fem els deures, ja està, tot s'acaba. Però sí que és veritat que, seguint la línia que deia el Vicent, si això es planifica amb molta antelació, des del principi de temporada es queda clar que si l'última jornada hi ha equips que juguen alguna cosa, doncs s'unifica horaris, et pots mig organitzar. Però o es fa bé o no es fa. Llavors, que la federació hagi optat per no fer-ho, ho trobo correcte, pel que comenta el Vicent. Al final, molta gent al futbol amateur, i més femení, feines i molts handicaps, que fa que no tinguis, que hagis de buscar malabars per trobar un horari que vagi bé pel club local. Si a sobre t'obliguen a posar-te una hora que a tu no et va bé, també desvirtua molt la lluita que tens.
Us pregunto per l'última jornada, per ubicar l'audiència. Hi ha 5 equips que s'estan jugant 2 places de descens. Per tant, aquí hi ha 2 que no podran celebrar res i 3 que acabaran el diumenge segur amb un somriure. El Puntenc, que és qui millor ho té, és 11è amb 28 punts, amb 28 també el Planadeu, després de l'última victòria, amb una ratxa increïble que porteu. Per sota, el Sabadell és 13è, és el primer, es troba en el límit que se salvaria, amb 27 punts. L'última jornada no va jugar per la retirada del Tortosa Ebre, i llavors dins del descens, empatat a punts amb el Sabadell, el Molins de Rei, 27, i l'Estartit, que ara mateix és el QE, amb 26 punts. Arribats a aquest punt, el tema de les dinàmiques pot influir, per exemple, l'Estartit, que està amb una ratxa nefasta, molt negativa, el tema de qui sigui el rival, per si s'està jugant alguna cosa, o si per molt que estigui dalt ja ho té tot fet. Vosaltres què creieu que pot pesar més en aquesta última jornada?
Jo crec que la dinàmica, sens dubte. Si un equip que ve de subidón, per dir-ho d'alguna manera així senzilla, pot preparar el partit d'una manera més clara, que no pas un equip que va de bajón, que tens molts aspectes a treballar. En canvi, si un equip suma, un equip està de pujada, doncs crec que no dic que és fàcil, no dic que sigui fàcil, evidentment que no, però sí que dona un plus de motivació que en aquests casos és bastant essencial.
Sí, jo estic bastant d'acord amb el Codina, que la dinàmica és molt important, que s'arribi amb una dinàmica positiva, que sumant punts, en el nostre cas és el cas, que portem 3 victòries seguides i una molt bona segona volta, només els 3 partits, i la veritat que sí, que la dinàmica i el factor psicològic és molt, molt important.
Per parlar, per exemple, amb un cas concret, hi ha un partit que són pràcticament veïns, però que al final l'Estartit Sant Pere Pescador, amb l'Estartit en inèrcia molt negativa, i el Sant Pere Pescador, que és líder i que només ha perdut un partit justament contra el Planadeu. Aquest partit, a priori, pronòstics en mà, hauria de ser un dels que més clar estaria enfocat cap a la victòria del Sant Pere.
Sí, però bueno...
No et refies, no?
No. O sigui, igual que nosaltres quan vam anar al camp del Sant Pere anàvem últims i vam guanyar 3-2 contra tot pronòstic, i la veritat que arribat a aquestes alçades qualsevol cosa pot passar, i més amb preferent, amb categories altes, que qualsevol rival pues són bons equips i guanyant molts punts com aquest any. Aquest any és una preferent amb molts punts. L'any passat va baixar la Roca amb 24 punts i estem dient que aquesta, la salvació, pues, ronda els 30. O sigui, és una lliga molt, molt competitiva.
Sí. Aquest final de temporada és tot un exemple de com ha estat la lliga. I jo he entrat a mitja temporada, però la gent que ha estat tot l'any, estic convençut que ha estat una batalla molt, molt, molt dura.
Per centrar-nos en el vostre partit en particular, per exemple, en el cas del Planadeu, visiteu diumenge a les 4 el Porqueres, que és el segon classificat. Et feia la broma abans d'entrar en directe que gairebé se us donen millors als equips de la part alta que no els de la part baixa, perquè pràcticament heu sorprès a tots els que estaven lluitant per les primeres posicions. Però, malgrat tot, és un os acabar la temporada a Porqueres.
Sí, la veritat que és un partit difícil, com tots d'aquesta categoria, però fent càlculs, entre els 8 primers hem sumat 19 punts. O sigui, només amb els de baix, 6. O sigui, és una barbaritat que podem aconseguir la salvació amb els equips de dalt. La veritat que aquestes 3 últimes jornades el partit que més por li tenia era l'Estartit. Era l'Estartit per això dels nervis, d'estar tan a prop, de ser un equip de baix que no havien puntuat quasi amb equips de baix, i bueno, ho van subaltar bé, vam competir molt bé, no vam jugar gaire bé a futbol, la veritat, perquè els nervis pues, estava aquí. I bueno, va competir bé, i això és el que farem aquest cap de setmana allà a Porqueres.
En el vostre cas, Cudi, home, no és el segon classificat, però déu-n'hi-do la temporada que ha fet també l'Atlètic Vilafranca, 6è classificat, a casa, que no sé si això és un plus de pressió, si pot generar una certa angoixa, si al final el factor camp sempre juga a favor del que juga a casa. Tu com veus aquest últim partit?
Jo ara per ara el factor camp o aquests nivells de competició no el tinc massa en compte, tant a favor com en contra. Sí que és veritat que hi ha camps que se't donen millor, camps que se't donen pitjor, però per mi no és un factor que sigui determinant. Al principi, quan vaig entrar, tothom deia: no, és que a casa no he guanyat mai, i sembla que només guanyeu fora, i al final, mira, vam canviar la dinàmica i hem passat a guanyar més a casa que a fora. Per tant, és també és qüestió de dinàmiques. Intentem molt, l'avantatge que vam tenir és l'efecte emocional, tenir familiars, tenir amics, tenir socis, aprofitant que també jugo el primer equip per la tarda, doncs si algú vol ja acabar de fer el dia complet, doncs...
Fas la crida, aquí la deixes, sí. No? A les 12, sí, sí. A Olímpia.
Com qui no vol la cosa. Però sí que és veritat que en aquest sentit, a nivell ambiental, sí que pot ser un factor que ens ajudi.
Et pregunto, primer a tu, perquè vas arribar a mitja temporada fent el relleu del Jordi Saltó, un any difícil pels dos, al final, per qüestions diferents, però el Sabadell, que venia de baixar de categoria, l'aterrar preferent li ha costat aquest any.
Sí, també crec que a tots els equips que baixen, no sé, que tinguis una planificació molt ben feta i que un descens sigui un accident, si vius el dia a dia, quan baixes de categoria, l'any següent acostuma a ser bastant, bastant dur, perquè encara no te n'adones i ha passat tota la temporada. Encara estàs pensant en el rècord nacional i ja, vulguis o no, ja ha passat tota la temporada.
En el vostre cas, Vicent, el plan adeu ha estat a la inversa. Era el problema d'adaptar-se a la nova categoria, perquè veniu des de baix, heu pujat aquest any, i la veritat és que us ha costat d'adaptar-vos, com ho heu demostrat en les últimes jornades, que esteu de sobres adaptades.
Sí, la veritat que ens va costar adaptar, sobretot a nivell de concentració, perquè l'any passat, pues, a primera, tenies 20 minuts de no estar concentrats i potser pues, remuntaves fàcil perquè eren bastant superiors als demés rivals. Però aquesta categoria tens 15-20 minuts d'empanament i et marquen dos gols i després vas a remolc i és molt difícil remuntar un partit amb aquestes categories altes i això pues, ho hem patit.
L'última, pensant ja en clau fins i tot de ciutat, per al futbol femení d'aquí de casa nostra, el poder mantenir d'aquí a una setmana que xerrem amb els dos com acostumem a fer després dels partits i puguem dir que tant el Planadeu com el Sabadell s'han salvat, això quina importància pot tenir pel futbol femení de casa nostra el mantenir aquesta categoria per partida doble?
Bueno, crec que a nivell d'impacte de nenes, sobretot adolescents que vulguin jugar a futbol, que vulguin potenciar, saben que en l'àmbit d'aquesta ciutat el futbol femení és un esport bastant potent i que a més que puguin triar un club o un altre sàpiguen que hi ha qualitat vagin on vagin.
Sí, totalment d'acord, la veritat que pel nostre cas que és un club molt més humil, pues jo quan vaig arribar al Planadeu, que era la Plana d'abans, pues només havia amateur i després de 6 anys pues, hem passat de tindre un amateur només a tindre fins a 5 equips de futbol base, aquest any som 3, i la veritat que hem crescut molt al club i sobretot a nivell femení, i la veritat que és molt important que sigui un preferent al barri perquè la gent pues, cada setmana omple el camp, no acostumen veure molts liniers al camp de la Planada i això també pues, crida l'atenció sobretot al principi, i la veritat pues, és un honor pues, hagués pujat de categoria preferent i sobretot pues, seria una gran il·lusió pues, mantenir-la.
Desfibriladors a punt de cara a l'última jornada i tota la sort del món pels dos. Vicent Díaz, entrenador del preferent i que duri femení del Planadeu, tota la sort del món.
Moltes gràcies.
I Àngel Codina, que ens visitaves aquí fa gairebé un any explicant una història solidària relacionada amb la Índia. Qui ens anava a dir que acabaríem la temporada un altre cop aquí però entrenant el Sabadell femení? Tota la sort també.
Gràcies.
Una aturada per la publicitat. A la tornada no marxeu molt lluny perquè us hem de descobrir, o ho ha de fer el Frank Lluís, una història que segur que us sorprendrà.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13
cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Temps que no ens feia una visita aquí a l'Hotel Suís. Mira que tenia reservada la seva suite, però vaja, el tenim ja de tornada, que és el que compta. Fran Lluís, què tal, com estàs?
Molt bé, Adri, encantat de ser aquí i trepitjar aquesta santa casa que veig que tens. Mira, he passat el dit per sobre de les portes, com fan les sogres quan venen a casa, i ho tens tot impecable.
Home, t'ho diràs. No, a part, ja, malgrat els dies aquests grisos que tenim, ja és època un altre cop de tornar a Groenlàndia.
Sí,
per tant, ja has notat la temperatura com Déu mana.
És que avui et porto una història d'aquestes que et deixarà el cor i tots els sentits gelats.
Glaçat,
no? Sí, glaçat de cap a peus. És un esportista d'aquells que...
Primer minut de secció ja està jugant amb les paraules al nostre Frank Lluís. Molt bé,
no,
molt bé.
Perquè sé que a tu t'agraden aquest tipus d'històries personals que hi ha al darrere d'una trajectòria esportiva que és molt potent, com diríem tu i jo, per fer-ne un llibre, per fer-ne un documental, per fer-ne una pel·lícula, per
històries
exemple.
Històries d'aquelles de superació, no? Al final... El que va més enllà d'una victòria, d'un triomf, d'un èxit, sinó tot el que hi ha al darrere de persones que segurament ho han passat malament i que per sobreposar-se a això ja té més mèrit segurament que qualsevol altre campió.
Totalment, i no saps fins a quin punt la superació. Avui parlem a més d'una disciplina sovint maltractada pels mitjans, la gimnàstica. I el nom que heu de retenir amb el que us heu de quedar és Kieran Behan. Ja d'entrada un paio peculiar perquè va néixer a Londres, que és Anglaterra, però com que els seus pares eren irlandesos, diem que de conviccions nacionals, per entendre'ns, molt fortes, ells eren Irish, eren irlandesos, doncs li van donar nacionalitat irlandesa, és a dir, ciutadà de la Gran Bretanya, del Regne Unit, però un esportista que acabaria representant Irlanda en competicions internacionals. Vols que entrem en la història de Kieran Behan?
Si us plau.
Vinga, va, doncs ens hi endinsem.
Surprised, I was happy for a day in 1975.
El petit Kieran, que es criava a la Gran Bretanya, com un autèntic boig de la gimnàstica. Mira que els nens allà, m'imagino que deuen ser més fans del futbol, sobretot del rugby, fins i tot.
Sí, sí, sí.
Havíem parlat de billar, te'n recordes, també,
sí,
alguna
i tant,
vegada?
I tant, i tant.
Doncs en aquest cas, en Kieran, de petit, era un boig de la gimnàstica, li agradava molt. Mira que habitualment a les classes, jo crec que encara és un esport més vist per les nenes que no pels nens.
Sí, segurament.
Per sort tot
segurament.
Això va canviant, però a ell li agradava molt, li tirava, s'hi va apuntar com a activitat extraescolar i la veritat és que hi tenia traça, se li donava força bé, se'n sortia i va anar prosperant fins que a casa, diem que es va anar adonar de seguida que allò podia ser més que un hobby, saps? Que podia tenir recorregut. De fet, alguns dels seus entrenadors, de petitet, petitet, et parlo que tenia 6, 7, 8, 9 anys, ja van començar a imaginar-se la possibilitat de que pogués arribar, per exemple, a uns Jocs Olímpics. Que,
sí, podríem dir que és, fent el símil, seria el Gervasio de Fer d'Irlanda.
Totalment.
Aprofitant,
sí,
que
sí.
És ballesar, doncs amb una mica més blanquet, una mica més pel roig,
sí,
però
una
final...
mica més irlandès.
Sí, sí, totalment, totalment.
És que a més amb aquest nom...
No pot amagar els seus orígens. Però vaja, que apuntava moltes maneres de ben petitó.
Sí, i clar, amb la gimnàstica, la gran cita, amb majúscules i amb totes les lletres, són els Jocs Olímpics, perquè,
sense cap mena de dubte.
Perquè aquesta disciplina esportiva és una autèntica fita. Però, clar, encara era molt petit en Kieran, i de fet, Adri havia de rebre molt males notícies. Molt males notícies tant que amb 10 anys, li van detectar un tumor a la cama.
Què dius ara?
Sí, li van detectar...
10 anys.
Sí, entrenant, notava alguna molèstia, saps allò que t'ho vas a mirar, et fas un chequeo, et mires de dalt a baix i es van adonar que tenia un tumor. Un tumor que després d'haver fet una biòpsia, haver fet les proves pertinents, van veure que era maligne, que per tant era un càncer, que allò s'havia d'operar i s'havia de treure. El van operar i va anar molt malament l'operació. Es va allargar moltes més hores del que tenien previst, va ser molt complicada i de fet els metges, que intenten sempre tocar molt de peus a terra, ja van avisar-lo, tant a ell com a la família, sobretot perquè tenia 10 anys, que molt probablement no tornaria a caminar mai més. És a dir, se li havia complicat tant que li havia quedat una cama gairebé inservible. Imagina't el panorama d'un nen boig per la gimnàstica, que a sobre se li dona bé, que apunta maneres i que patapam, li cau com un gerro d'aigua freda aquesta mala notícia de tenir un càncer, que l'operin d'urgència i que a sobre la cosa es compliqui.
Clar, és que ja només pensar en un càncer en aquestes edats tan prematures, sent una criatura, ja sobreposar-te psicològicament a això és brutal. Si a sobre et vols dedicar al que es volia dedicar i ja l'avisen que vagi pensant que potser no pot caminar o anirà coix... És que el panorama és duríssim.
Clar, és que tu tens 10 anys i pots tenir la sensació que la teva vida no serveix per res, perquè tots els teus somnis, tot el que tu volies fer en els anys que et quedaven per davant i que a sobre
semblava d'assolir-los,
que anaves ben encaminat, doncs no hi podràs arribar mai. L'operació, com et deia, es va complicar molt, l'extracció del tumor va ser dificultosa, moltes hores de quiròfan, complicacions en la intervenció, i de fet ell ha explicat alguna vegada que els dies següents, quan estava al llit de l'hospital, es despertava a mitjanit plorant i cridant del mal, del dolor que sentia, havia de prémer el botó perquè vinguessin les infermeres, perquè s'ho miressin, perquè el mediquessin, perquè la cosa doncs no prosperava bé, li feia molt de mal. Tot i així, ell tenia ficat entre cella i cella a complir aquest somni. Imagina't, fer gimnàstica, tornar a caminar, poder sostenir-se sobre les dues cames i, llavors, tenir prou nivell com per ser olímpic, eh? Ell s'ho va proposar i va dir: jo això ho he d'aconseguir. Som en directe aquí a l'Hotel Suís amb el Frank Lluís, la seva lleixa dels herois, avui explicant-nos una història de superació amb un nom propi, el de Kieran Behan, aquest gimnasta que el deixem a l'hospital, el deixem amb 10 anys, operat d'un tumor a la cama, d'un càncer, que ha anat malament l'operació i que, malgrat tot, allò, encaparrat en desdir el que deien els doctors, els metges.
Sí, que li diuen que molt probablement s'haurà de passar la vida assegut en una cadira de rodes, però la seva força de voluntat a prova de bomba el va posar en un camí de recuperació. També t'aviso, Adri, que això no és apte per tots els públics. Quan expliquem aquest tipus d'històries, parlem gairebé d'una obsessió malaltissa, eh? Que en segons quins d'altres àmbits de la vida podria ser perillosa. Això vol dir hores i hores i hores i encara més hores d'esforçar-se, d'anar al límit. Saps allò que el monitor et diu: vinga, va, en fem 10 més i ho deixem estar per avui? Doncs aquestes 10 més per ell eren 20. Descansava una miqueta i s'hi tornava a posar des del principi. Un autèntic boig, però segurament l'única manera d'entendre el que va passar. De fet, es va recuperar tan ràpid que, contra tot pronòstic, 15 mesos després de l'operació, és a dir, ni un any i mig després, ja va poder tornar al gimnàs.
O sigui, no és que tornés a caminar, que el pronòstic ja indicava que seria difícil, sinó tornar al gimnàs.
Imagina't, et diuen: potser en tota la teva vida no podràs tornar a caminar.
I en menys d'un any i mig...
O crosses o cadira de rodes. I en menys d'un any i mig, clar, ell torna a caminar...
Un any i tres mesos.
Sí, un any i tres mesos, torna a entrar al gimnàs, una autèntica bestiesa. Ara, i des d'aquí, tot plegat és molt fàcil de dir, però segurament va anar massa ràpid aquesta recuperació. Això que et deia, que per ell era una autèntica obsessió...
I posava... Aquest malaltís, no? Aquest, el anar una volta de cargol més del que hauria, segurament.
Clar, i saps què passa? Doncs que habitualment aquestes coses no surten bé, perquè dos mesos després d'haver tornat al gimnàs, va relliscar per la barra alta i va patir un cop al cap terrible.
Però... O sigui, ara ja no és a la cama, sinó que ara és un cop al cap.
Clar.
Res a veure amb aquella operació, però...
Segurament ell es fiava de les seves extremitats més del que ho hauria d'haver fet, de la cama que tenia recent operada, perquè tot just feia un any i mig, feia dos mesos que ja s'entrenava, per tant, no arribava encara ni a l'any i mig després de l'operació, va relliscar, com et deia, a la barra alta, va batir un cop al cap...
Clar, estem parlant que en tindria... 12, no arriba,
sí,
clar.
Sí, no arribava 12 anys. És que, clar, imagina't, és que estem parlant d'un nen, una nena. Els que en tingueu a casa, que siguin vostres o nebots o a l'entorn, imagineu-vos un nen de 11 anys que es passa gairebé tot el dia tancat al gimnàs quan li han tret un tumor maligne, un càncer de la cama. Aquest cop al cap li va repercutir en tota la seva vida. Va perdre un any sencer de col·legi. Va haver de tornar a entrenar el seu cervell i recuperar la seva coordinació. És a dir, va quedar realment molt tocat.
Sí, va tenir seqüeles.
Sí, va tornar a l'escola... Ho va fer amb un bastó i els seus companys de classe se'n burlaven, se'n reien, li deien el coix, se'n reien perquè anava amb un bastó com un senyor, com una senyora gran. Això també és molt complicat. Ara parlem tots de bullying. Sabem què és això. Que se'n reien de tu a classe.
Ha de marcar el teu caràcter de per vida. Ja no només tot el que suposa l'operació, el cop al cap després, etc, sinó tota la repercussió que després tens en el teu àmbit, a l'escola, amb els amics... Amb...
Clar, perquè ell feia gimnàstica des de ben petit, tothom sabia que hi tenia traça, que se li donava bé, que ell tenia aquest somni de ser olímpic, que a més l'explicava obertament. Ara imagina't arribar a classe amb bastó. Doncs clar, el somni de ser olímpic ja estaria mort i enterrat, però per ell no, per qualsevol altre, gairebé ja s'havia guanyat una vida sencera per poder lamentar-se i llepar-se les ferides. Un càncer amb 10 anys, llavors un accident d'aquests, un cop dur al cap entrenant, però en Kieran Behan jo crec que era especial.
D'una altra pasta, eh?
Totalment. Constància i tenacitat a prova de bomba, i va tornar a marcar-se un nou objectiu. Per molt que costés, volia ser gimnasta olímpic a tota costa. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? Li va costar a Adri 3 anys recuperar-se del cop al cap. 3 anys, és a dir, ja estava en plena adolescència.
Sí, amb 15, 14, 15.
Amb 14, 15
anys. Crec que va bé per ubicar-nos, perquè al final, quan tu dius va trigar 2 anys en recuperar-se, va trigar 15 mesos.
Sí, pensem sempre en gent adulta, no?
Sí, sí, penses en un esportista i dius és fotut, però un any i poc. Però clar, quan penses que tenia 10 anys, que llavors després de l'operació en tenia uns 12 quan es va fer el cop al cap, i que quan va reaparèixer després o quan va poder recuperar-se del tot d'aquell cop al cap, d'aquell accident, en tenia 15, dius, ostres, és que impressiona realment.
I em sembla un matís el que fas importantíssim en aquest cas, perquè parlem de la trajectòria esportiva, però parlem també de la trajectòria vital. Són uns anys que no són fàcils per la gran majoria de nens, nenes, que fan el trànsit cap a nois, noies.
Estàs creant la teva personalitat, el teu caràcter.
Que canvies habitualment de centre, vas de l'escola a l'institut, els amics, les amigues, els nòvios, les nòvies...
Tens tot, sí.
Tot plegat, la relació amb els pares...
La barreja hauria de ser explosiva en el seu interior, a la família, amb els amics...
Com que entrenava tant, va tenir diverses fractures. Per exemple, quan en tenia això 15, va tenir un altre cop complicat. El seu genoll se li va trencar poc després que l'haguessin seleccionat pel campionat europeu. És a dir, imagina't quantes oportunitats va tenir aquest noi de llançar la tovallola.
Sí, és gairebé com un gat, no? Té 7 vides.
Sí, i anava gastant. En Kieran Behan va dir en aquell moment que va estar a punt de donar-se per vençut quan va tenir aquesta lesió, perquè suposo que és aquell efecte de que ja creus que ho has superat tot, que dius, va, a partir d'ara tot anirà bé, et seleccionen per un campionat europeu i et trenques el genoll i te'l perds. Tu saps que estàs acostumat a tractar amb esportistes d'elit que quan tenen una lesió que els impedeix anar a una prova, tot el que els suposa això de trencar-se el cap, perquè hi pot haver patrocinis, hi pot haver qualsevol història, doncs, que els compliqui molt la vida, imagina't aquest nano amb tot el que havia arribat a superar per arribar fins a aquest punt i que llavors li diguin no pots anar a aquest campionat europeu pel qual t'has guanyat la plaça perquè tens una lesió en el genoll que, de fet, te l'has trencat. Va estar a punt de plegar, però no ho va
Mira,
fer.
Salvant les distàncies, saps a qui em recorda? Perquè, clar, evidentment, afortunadament no ha hagut de passar sent nena per un càncer ni per un cop al cap, etc. Però a mi una de les coses que més em van marcar de Jennifer Pareja, de la waterpolista que es va retirar fa un parell d'anys aquí al Natació Sabadell, és que durant un parell, tres estius consecutius, cada cop que hi havia una cita gran amb la selecció, si no era una ella, era una ceba, però va tenir diferents lesions just quan ja estava amb la selecció convocada fent l'estaix. Un cop va ser, crec que la mà, un altre cop va ser un altre tipus de, fins i tot, un apendicit, i recordo ara tirant molt de memòria, però cada cop que tocava una cita gran, que portes tota la temporada preparant-la per arribar a Zagreb en un dels casos, crec que a Màlaga va ser l'altre, però ara no recordo bé, cada cop que arribava una lesió. I ja vorejava els 30 i l'Olutina va dir, potser això no està fet per mi, potser m'estan enviant senyals de això ho has d'acabar deixant. I va dir, una més. I aquella una més va ser la temporada, la primera de totes les exitoses que van venir després, i va començar a guanyar Champions amb el Sabadell, medalla olímpica a Londres amb la selecció, al Mundial aquí a casa a Barcelona, també a Hongria va guanyar una medalla. Per tant, jo crec que al final és com una cursa d'obstacles que sempre t'haguessis quedat amb el dubte de i si ho hagués provat una vegada més. Llavors, clar, evidentment no és el mateix una lesió en el canell, un apendicitis, que un càncer, per dir-ho així. I menys quan no ets una persona de 28 anys, sinó un nen.
No, estem parlant d'un nen de 10 anys.
Però aquella història de ho deixo estar, fins aquí. Vinga, va, ho provo. I al final t'acaba sortint bé, em recorda, en certa manera.
Clar, i a més, tu i jo abans parlàvem de com compatibilitzes el naixement d'aquesta carrera esportiva amb tots els problemes de salut que tens amb l'adolescència, perquè quants esportistes que tenien moltes maneres s'han perdut pel camí. I ara no vull ser frívol, però a vegades és ostres, m'anava molt bé, però clar, vaig anar a l'institut, vaig sortir, gintònics, i ja m'he perdut. No, que no vol dir caure en la mala vida, vol dir senzillament aixecar el peu de l'accelerador,
senzillament...
no entrenar 2, 3, 4, 5 hores diàries,
fer el que fa un nen d'aquella edat, ja
està. Exacte, senzillament fer això. Doncs ell, el 2011, tornem en qui eren, amb 22 anys va aconseguir convertir-se en campió mundial de sol. Pim, pam. Però encara no era olímpic. Per tant, no en tenia prou i volia seguir entrenant. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.
I la recepta ja la saps, eh? Em parlaves ara de la Jennifer Pareja, doncs el mateix en Kieran Behan, hores
constància,
i hores,
no, al final.
I hores i hores i encara més hores. Ell sempre ha explicat que aquest ha estat el seu secret, eh? Que el talent, això ell no ho diu, però és evident que el duia de sèrie en l'ADN, perquè es posava a les barres, es posava a la colxoneta i ja veies que tenia maneres, que tenia planta, que se'n sortia, però sense una autèntica vida entregada al seu esport, doncs segurament res de res. Cuidava de forma obsessiva l'alimentació, el descans. Expliquen gent del seu entorn que mirava documentals, que llegia llibres, que pràcticament en 24 hores de dia no feia res que no tingués a veure en la gimnàstica i en la seva disciplina. Tot, absolutament tot, girava al voltant del seu esport. Qualsevol amb dos dits de front diria que allò era malaltís, sí, evidentment, però a veure qui és el guapo o la guapa que ve aquí a donar-nos lliçons ara amb algú amb el seu historial que supera tants i tants i tants entrebancs. Vinga, sé que vols el happy ending, que diuen els americans, eh? Que tot acabi bé. Ara us esteu preguntant a casa, al cotxe, on sigueu. Va acabar sent olímpic i eren Behan? Si podeu entrar a Google i buscar-ho.
Això és el punt de pel·lícula sempre. Imagina que estàs al cinema i dius i ara el director haurà triat un final feliç
doncs
o s'haurà
cas...
quedat amb la pell als llavis. Ai, gairebé.
En aquest cas, sí. La pel·li acaba bé perquè va tenir el seu gran moment de glòria quan es va classificar pels Jocs Olímpics, a més de Londres, la
on
seva ciutat
nascut,
natal.
Clar.
El 2012 s'havia convertit per fi en atleta olímpic a casa i enrere quedaven tots aquests horribles traumes i revessos i traumes realment de passar un càncer amb 10 anys, accidents que el van obligar a reconfigurar pràcticament el seu cervell, a fer classes de recuperació. Tu abans deies, no? L'univers m'envia senyals, potser m'està dient, escolta'm, deixa-ho estar,
sí, sí, sí.
Tira la tovallola, no et dediquis a això.
La
doncs no.
Cama, el cap, el
seguint,
genoll...
Seguint. De fet, va repetir Jocs Olímpics a Rio el 2016, de moment només té medalles europees, encara no en té cap d'olímpica, però clar, jo crec que en el seu cas l'èxit està molt més que assolit. Només faltaria, amb tot el que va haver de superar, arribar a ser el que volia ser quan era un nen de 6 o 7 anys. Un gimnasta olímpic. Ja no penjar-se una medalla, sinó formar part d'una comitiva olímpica i anar a competir a Londres i a Rio, per exemple, que és on ell ha estat.
Especialista en sol, deies, títol mundial el 2011, a l'Europeu de Montpellier el 2012 en sol també va fer una bona posició, va ser setè, i sobretot aquestes dues presències olímpiques. Ara, per un moment, et demano que entris en el cap de Kieran Behan. Per exemple, entrant a l'Estadi Olímpic de Londres. Tu imagina't, després de tot el que has hagut de patir, el moment d'entrar en la desfilada, per exemple, del dia inaugural, la barreja d'emocions, si em dius que no es va posar a plorar, és impossible.
Segurament, això fa de molt mal dia, perquè és molt subjectiu, però si es pogués calibrar, jo crec que la seva alegria, la seva emoció, havien de ser molt superiors a la gran majoria d'atletes, que tots els fa molta il·lusió, que tots s'han esforçat molt.
Perquè és dificilíssim arribar
però
allà.
Clar, però clar. Que difícilment algú ha hagut de superar un càncer amb 10 anys, diversos accidents, alguns de molt complicats, quan encara estàs en edat de formació. Per tant, l'alegria immensa que devia sentir i, evidentment, un caràcter que s'ha forjat i s'ha esculpit a base de cops i de garrotades, que segurament això et marca de per vida més enllà de l'esport, perquè saps que al final l'esport és una època molt limitada de la teva vida, no? Et pot durar fins als 20, fins als 25, fins als 30, fins als 35, en funció de la teva disciplina, però llavors tens tota una vida per davant i jo crec que ell, vaja, molt malament hauria d'anar perquè la cosa no reixís, perquè segurament, amb el que ha superat, res pot espantar aquest home. Kieran Behan, un gimnasta
irlandès. I un mirall,
irlandès.
També, perquè per la majoria d'esportistes que a vegades et trenques els creuats i ja estàs, ostres, quina mala sort que he tingut... tota la temporada Norris, és un mirall per fins i tot pels més joves a les acadèmies, a les escoles de formació, de dir, mireu, aquest senyor, amb tot el que ha hagut de passar i sempre ha tirat endavant.
Això dius bé, evidentment, ell s'hi dedica, fa coaching, fa sessions amb gent jove, també amb gent doncs, d'edat adulta, perquè també és una inspiració, no?, per molts esportistes, o al final per gent que es dedica a fer de periodista, com fem tu i jo, o d'altres feines, on també sents que a vegades el teu dia a dia és com una mena de cursa d'obstacles, no?, que no s'acaba mai, que has d'anar superant fites i fites i fites per acabar assolint algun objectiu, que sembla que a vegades ni el toques ni l'ensumes, doncs ell pot ser, sens dubte, un exemple. I el més fotut, saps què és també? Que habitualment aquesta gent dona gràcies. I dius, si algú es podria queixar la vida seria ell,
seria ella, perquè si tot va bé el proper dia et porto una història relativament semblant a aquesta d'en Kieran, d'una persona que també ha tingut una vida molt, molt particular i se n'ha aconseguit d'en sortir, però que acabin donant gràcies per dir que jo al final m'he esforçat molt, però també s'han alineat els astres per mi perquè hagi pogut acabar sent, per exemple, gimnasta olímpic.
Doncs si avui teniu un mal dia, penseu en l'esperit de superació de Kieran Behan, d'aquest gimnasta irlandès.
Va molt bé, ho apliques al teu dia a dia i a vegades això que dius tu, trobes cua a l'autopista, el de davant del peatge va molt lent a pagar, vas al súper a buscar el teu esmorzar favorit
sí,
i no l'hi trobes.
Queda, no queda...
I a vegades dius, oh, la vida és una merda, que això ho pensem i ho diem tots. I és com per parar 3 segons i dir, saps allò d'en Gaby Londo? Sí? ¿Seguro?
Doncs
tu vida és una
dit.
Mierda porque hay gente que lo pasa bastante peor.
Kieran Behan, l'afegim ja amb tots els honors a la lleixa dels herois que ja va camí de completar la primera temporada. Et queda només una secció d'aquí un parell de setmanetes.
Sí, és que mira com tenim la lleixa ja, que fa goig,
prestatge,
eh?
La veritat és que t'ho vaig dir fa poc i ho repeteixo, que el caire que està agafant aquesta lleixa de noms segurament no tan coneguts, però que tenen més mèrit encara que els 5 vegades campions de tu i medallistes olímpics, etc. La veritat és que a nivell personal gairebé m'omplen més aquestes històries que no pas les dels grans mites de cara als mitjans de comunicació, però que segurament no tenen tant al darrere.
Totalment d'acord.
D'aquí a 15 dies més?
Més, vinga, amb una dona.
Cuida't, va, fins ara.
Un petó, Adri.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Amb ganes ja de saber amb què ens sorprèn el Frank Lluís d'aquí a un parell de setmanetes en l'última secció de la temporada del nostre seccionista més històric, podríem dir, pels més nostàlgics, per als que els agraden aquest tipus d'històries de superació de fa ja uns quants anys. Passem d'això al món de la natació, perquè Marina García i Marc Sánchez preparen des de fa ja setmanes la seva participació a l'Europeu d'aquest estiu a Glasgow. Cita important amb doble representació del club després de la renúncia de Judit Ignacio, explicada ja la setmana passada aquí a Ràdio Sabadell amb la pròpia protagonista. De l'1 al 12 d'agost, la ciutat escocesa acull uns campionats on un dels duels més interessants, segurament en clau local, és el que protagonitzaran un cop més Marina García i Jessica Vall. Pel director tècnic de la secció de natació del club, Barki Zirovski, l'objectiu de la bracista del Natació Sabadell no ha de ser tant comparar-se amb la del Sant Andreu, ja que totes dues, diu, són de les millors del vell continent i, per tant, poden estar entre les primeres més enllà de qui superi a qui.
Marina, yo creo que es una de las mejores bracistas en Europa. Esperemos que en este verano va a demostrarlo y, bueno, no está nadando contra Jessica, pero todas las mejores que hay en Europa y en el mundo.
Kizirovski també ha valorat les opcions de Marc Sánchez, que disputarà el relleu 4x200 amb la selecció espanyola. Pel polonès serà una gran oportunitat perquè el mallorquí pugui ser finalista europeu.
I Marc, bueno, tenim una oportunitat muy chula, ¿no? El final, este relevo 4x200, donde va a ir, tiene una buena transición en España y esperemos que este verano pueden por lo menos estar en final, ¿no? Entonces, para Marc y para el club, estamos orgullosos de ellos, que van a representar nosotros en Glasgow en verano.
Marc Sánchez compartirà relleu amb un ex del club com l'extremeny Miguel Duran, fins la temporada passada representant del Natació Sabadell. L'endemà d'aquest europeu de Glasgow, el dia 13 d'agost, començarà el Campionat d'Europa de Natació Adaptada a Dublín i també amb un sabadellenc com l'Òscar Salguero aspirant absolutament a tot. El dels Marinals explica que ara comencen a pitjar l'accelerador pensant en aquesta cita a Irlanda.
És que ara ens trobem com a principi de temporada, aquesta... Aquest any és una mica curt i encara no és que ja hem començat molt forts, sinó que comencem ara a entrenar per l'europeu i és una mica com estrany i a veure què passa, però segurament que sortirà molt bé.
Campió de tot, d'Europa, del món, també dels Jocs Paralímpics, la fita de Salguero de cara a aquest campionat a Dublín no només passa per l'or, sinó que també es fixa en el cronòmetre i espera millorar el seu temps.
Per aquest europeu ens fiquem com a objectiu l'or i sobretot baixar marca per poder aconseguir el meu repte, que és el rècord del món.
Aquesta mateixa tarda, per ser, Òscar Salguero iniciarà la participació al Campionat Universitari a Jaén, prova a la qual el dels Marinals representa la Universitat Autònoma de Barcelona. El sabadellenc nedarà el 50 i el 100 braça a terres andaluses entre avui i demà. I pel que fa al món de la cistella, el bàsquet Pia serà l'únic representant sabadellenc a la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet la pròxima temporada. Tot i no guanyar el seu partit contra la Salle Reus, els de Jaume Prat es van veure beneficiats per la derrota del Maristes Ademar a casa contra el Martinenc, una combinació de resultats que ha donat la permanència matemàtica als de Can Colapi. Per contra, Natació Sabadell i Sant Nicolau, aquests ja fa setmanes, han confirmat el seu descens a Primera Catalana. És una informació del Joan Blanc.
El bàsquet Pia continuarà sent de Copa Catalunya un any més. Gran final de temporada dels de Can Colapi, que de la mà de Jaume Prat han tingut una reacció espectacular i han passat de l'última posició a la permanència directa. El tècnic sabadellenc assegura que els seus homes han demostrat una fortalesa mental molt gran. És conscient que segurament no fan el millor bàsquet de la categoria, però sí que psicològicament són un dels millors equips.
No sé si a nivell de bàsquet probablement no serem mai els millors de la categoria, però sí mentalment tenim un ADN que hosti, ens permet fer coses d'aquestes. Això diu molt el caràcter d'aquests tios, no? No sé, i només tinc paraules d'elogi, ja només per l'objectiu que era salvar sense descens, sense play-out, sinó per la partida que vam fer ahir, que jugador per jugador es van buidar des del primer minut a l'últim.
Màxima satisfacció a les files de la Pia per aquesta permanència, però també un punt de tristor pels descensos del Natació Sabadell i el Sant Nicolau. I és que Jaume Prat considera que era molt beneficiós per la ciutat tenir tres equips a Copa Catalunya.
Sí, és un orgull per haver aconseguit l'objectiu que ens marcava a la primera temporada com a bàsquet Pia, però per desgràcia no tenim tres equips com teníem l'any passat o aquesta temporada última a Copa. Per mi, hi ha quants més equips de Sabadell estiguin a categories d'aquest nivell, doncs millor pel bàsquet de la ciutat, no?
El Club Natació Sabadell ha viscut una temporada per oblidar. El canvi a la banqueta amb l'arribada de Ricardo Tomás per Miguel Ángel Gómez no ha produït l'efecte necessari i no s'ha pogut salvar la categoria. A més, aquest descens té un punt més de tristor al conjunt nedador, ja que serà l'últim record de Jonathan Ramírez a una pista de bàsquet com a jugador. El sabadellenc, màxim anotador històric de la Lliga EVA, penja les bambes. El tècnic del club, Ricardo Tomás, afirma que Ramírez era, el mateix dissabte, un dels més afectats per aquest descens.
I era dels que estava més tocat, perquè també això, acabar la seva carrera, retirar-se i sense poder assolir l'objectiu de la temporada van tenir. Però bueno, també és una mica la sensació, ell aquest any ha estat molt tocat, va estar lesionat ja des de pretemporada fins pràcticament al Nadal, va reaparèixer, però aquest any no ha acabat de funcionar per problemes de la lesió, de l'espatlla que va tenir. Després s'ha juntat amb el turmell i les coses no li han acabat d'anar bé.
I finalment el Sant Nicolau ja treballa en el projecte per la pròxima temporada. Tot apunta que Diego Martínez continuarà a la banqueta grana, ja que tot i no haver pogut evitar el descens, sí ha canviat bona part de la dinàmica de l'equip. El tècnic es mostra molt satisfet d'aquesta primera experiència a la banqueta del Sant Nicolau i afirma que aprofitarà aquests mesos per descansar i seguir formant-se.
Ha sigut una experiència superbona. El primer any que agafa un equip així d'aquest nivell, i la veritat és que està superbé. Ara toca descansar, reflexionar de tot això que ha passat i pensar propera temporada, independentment de que continuï o no, a jugar al club, a muntar la plantilla, o a seguir o a fer el traspàs com s'ha de fer, no?
Així doncs, alegria al bàsquet Pia per aquesta permanència a la Copa Catalunya i decepció i moment per l'autocrítica al Natació Sabadell i al Sant Nicolau abans de començar a pensar en el projecte de la pròxima temporada.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
I per acabar avui, Mercè Pacios ha fet un pas enrere a la general de la Copa Catalana de BTT. El vuitè lloc assolit a Montjuïc complica les opcions de podi de la ciclista sabadellenca. Una caiguda per arriscar sota la pluja i també l'alt nivell de les participants van impedir a Pacios ser entre les millors.
A vegades arriba un moment que et desconcentres i sap molt greu, perquè en aquell moment no vaig saber lluitar i no... Després te la repeteixes, no? Però la competició, també la concentració, és tot.
Pacios creu que hauria d'haver estat més endavant a la classificació, malgrat tot recordem que aquesta general de la Copa Catalana no era l'objectiu de la sabadellenca, si bé es va veure gairebé per sorpresa a dalt de la taula pel seu bon cap de setmana al Solsonès en la darrera prova. En els pròxims dies, Pacios canviarà de bicicleta i tornarà a la de carretera. De la seva banda, Sandra Santanyes no va poder recuperar-se temps de les molèsties al genoll arran de la caiguda patida precisament una setmana abans a la Vall de l'Hort i va haver de renunciar a la cita a Montjuïc.
Mica en mica, va ser una caiguda que en principi que no era res important, que era un cop i això, però bueno, durant la setmana hem anat fent proves, hem estat al tractament de fisio i bueno, doncs és un cop molt fort a la ròtula i hem inflamat el cartílag i bueno, al ser tan d'intern doncs costa desinflamar i bueno, la cosa va lenta.
L'objectiu de la corredora de l'Olympia Cycles ara és arribar a punt a la Rioja Bike Race, prova que arrenca divendres. Amb aquest apunt arribem al punt i final de l'Hotel Suís d'avui. Demà tindrem un cara a cara del partidàs del derbi de diumenge, que en Rull, Rómulo Tronchoni i Sabadell Nord ens visitaran Alejandro Soto i Kevin del Corral, que curiosament van començar a jugar a futbol junts de ben petitons a Can Uriac. També tindrem Josu Ezcoidi, Bruno Batlleu, per exemple, el balanç de temporada de l'entrenador de l'OAR Gràcia Sabadell, Miquel Benítez, ha assolit l'OAR al sisè lloc a Primera Nacional una dècada després de l'últim cop. Al control de so, el Toni González, també amb un cop de mà de la Rocío García. Nosaltres ens tornem a posar d'aquí a 23 hores. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.